Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
I bé, en un programa més de Ser Història, pues saludem a David Gómez de Mora. Bon dia, què tal, David?
Hola, bon dia, Cristian. Així estem.
Bueno, una setmana més en un programa més. Avui què ens portes per Cadena Ser Maestrat?
Avui podríem parlar d'un tema que crec que fins a la data no hem tractat i que seria la significació que comportava antany l'honor, el valor de la paraula i que avui en la societat actual moltes vegades ens sembla com una cosa del passat, però que també és important que entenguem el que simbolitzava i significava per a aquelles persones.
Bueno, pues anem allà.
Bé, com estàvem comentant, paraules com honor o també fidelitat i el que és el jurament antany eren molt tingudes en compte en el dia a dia dels nostres avantpassats. Hem de pensar que, per exemple, l'honor no seria únicament aquest concepte que associem amb l'ideal del cavaller perfecte. I és que amb aquesta designació també podem entendre la importància d'identificar a un subjecte per la seva identitat, principis i manera correcta d'obrar. La paraula honor comportava un pes molt gran, és del que avui ens podríem imaginar, que obligava a que qui volguera estar vinculat amb el mateix doncs actuarà amb molta conseqüència de tot allò que realitzava en el seu dia a dia. És per això que la pressió i la necessitat de sempre voler demostrar uns principis que s'adequaven, òbviament, al cànon que havia de... Vamos, el que s'establia en aquella societat, era una forma en la qual se guanyava, com dic, aquesta designació. L'honor no sols s'aplicava per a casos de persones concretes, sinó que afectaven també a nivell general de tot el que seria una família, o en aquest cas el cognom o el llinatge, d'ací la importància que suposava el que una casa mai perguera, com dic, aquest honor que la gent associava a aquest entorn familiar. L'honor anava acompanyat de l'acceptació d'aquesta bona reputació que sempre afavoria que la gent amb la que es vinculava estiguera ben vist, però també permetia que hi haguera, anem a dir-ho, una major capacitat de creixement social. Era com una mena de currículum. En aquella societat se vivia molt, sobretot en les èlits de lo que era l'aparença, i el tindre aquest atribut, com dic, era un pedigrí que se sumava més a aquesta reputació que el llinatge sempre intentava i volia demostrar davant de la societat. Conceptes com, per exemple, la neteja de sang, en el qual, i que el veurem en els documents de l'època, fins al segle XIX, se parla molt d'aquest concepte, sobretot en documentació inquisitorial o de noblesa, s'estava dient en poques paraules que aquesta persona era netament cristiana i que no tenia entre els seus integrants gent d'altres religions com el judaïsme i l'islam, ja que això, evidentment, no era ben vist en aquella època. Una forma més d'enaltir aquest concepte el veurem en el que és l'estament religiós. Doncs una forma d'honrar encara més i cap a la família era el tindre a persones dins de lo que seria el braç religiós, la part eclesiàstica, com també, per exemple, persones que no haguessin estat processades per la Inquisició. Ho vam comentar en l'anterior programa, que si tu, per exemple, realitzaves un acte deshonrós i eres processat per la Inquisició, encara que transcorreren 200 anys i n'hi havia un descendent que portava la sang d'aquesta persona, allò a vegades inclús podia ser un problema. Imaginem-nos, com dic, aquesta pressió. Des de la que seria aquesta mentalitat de l'honor, de la paraula, hi ha també un altre concepte que és molt interessant i que és el que anomenem com el duel en el sentit del combat. Els duels eren enfrontaments en els quals dues persones acceptaven desafiar-se individualment, sent per norma general cavallers. Des de la baixa edat mitjana, des del final, tenim referències d'aquest acte, és a dir, des del segle XV i arribant a evolucionar fins a començaments inclús del segle XX en les societats de lo que és l'Europa occidental. Des de les justes o tornejos medievals, passant per les lluites en les quals es defensava el nom d'una donzella, aniran transcorregent situacions en les quals el desafiador sempre intentarà rentar el seu nom d'una persona a la qual considerarà que s'ha ofès eixe honor per una injúria, és a dir, per a que entenguem la importància del concepte. Arran del resultat d'eixe duel, era com es demostrava l'actitud heroica de la persona que defensava eixos principis que este considerava que havien de romandre intactes de tota crítica, incrementant en cas de victòria mèxica eix estatus. Els duels no era necessari que foren a mort, que moltes vegades la gent pensa que algú de les dues parts tenia que morir, perquè, com dic, si alguna de les dues parts resultava lleument ferida, ja es donava per fet que aquest hauria de finalitzar, perdent el mateix aquell que resultava, com dic, afectat o ferit en el sentit de lo que era aquesta lluita. No obstant això, com sabem, també hi havia duels a mort, i amb l'avanç de les armes de foc veurem que se podien inclús hasta emprar pistoles. Una de les formes amb les quals es demostrava el valor de la paraula, i dins de tots aquests conceptes que estic comentant, de duel i d'honor, era l'acte de l'estretor de mans, és a dir, quan ens donem la mà, que és una forma de salutació en la qual les dues persones estrenyem les mans per a saludar-nos o acomiadar-nos. No obstant això, antany aquest gest era una manera, també, perquè la gent no sap per què ve en ocasions, i això és perquè al final era una manera com de demostrar que es tancava un acord i amb molt de simbolisme per les dues parts, però que té una reminiscència en aquests pactes de cavaller i també en aquest concepte de l'honor que estem comentant, ja que l'origen, se creu, d'aquest gest de donar-nos les mans era una manera de demostrar les bones intencions de les dues parts, de manera que mostrar les seues mans es deixava clar que cap de les dues parts portava les seues armes. Tinguem en compte que aquesta encaixada de mans entre cavallers nobles serà pròpia de l'edat mitjana, en la qual aquests, per saludar-se, al donar la seua mà contrària al lloc on portaven la seua espasa i que solia ser en la banda esquerra, asseguraven així a aquesta persona que aquests no anaven a empunyar la seua arma per atacar-los sense previ avís. És a dir, ahí el honor i aquesta forma de saludar que està tot integrat en aquest còdic ètic de l'època i que, sense donar-nos compte, fins avui encara continuem emprant. Aquesta forma de comportament ens recorda també aquests principis de cavallerositat i galanteria que des de l'edat mitjana estaran clarament establerts, especialment en la forma de comportar-se un home cap a una dona. L'elegància, el tracte, un correcte vocabulari seran les formes moltes vegades indicades per a realitzar un festeig o intentar en aquella època seduir a una altra persona. Respecte al valor de la paraula, des de segles enrere, sabut és que eixe estretor de mans i l'honor que m'ha anat comentant era suficient per a paraular el control d'una propietat, la venda, el traspàs d'uns béns, ja que a això se li donava una importància vital, perquè la paraula tenia un valor increïble, com el que avui podríem donar davant d'un document notarial. D'aquí ve que en moltes localitats, per exemple, i en la gent amb menys recursos, el tràmit d'inscriure davant d'un notari una propietat no s'arribarà a produir precisament per la importància que tenia el valor dels acords. És a dir, als historiadors molt succeeix moltes vegades que potser estem buscant escritures, sobretot en zones rurals, i és que potser aquesta escritura que estem buscant no ha existit mai, perquè aquesta propietat s'havia traslladat la venda, l'intercanvi, de manera verbal, perquè, com dic abans, això en les societats locals i on la gent se coneixia ben bé, se feia de manera molt normal. Jo, per exemple, ho he vist en el cas de Peníscola, perquè en ocasions creus que és a lo millor perquè la documentació ha desaparegut, però la gent té compte que moltíssimes vegades n'hi havia terres que s'agafaven i se traspassaven simplement per acord verbal, lo qual després, clar, quan això s'ha volgut normalitzar, doncs s'ha comportat molts de problemes. I és que un estretor de mans, com veiem, el jurament, o, per exemple, els acords mantinguts en una conversa, per a molta gent tenien un valor simbòlic molt gran i que entronca amb aquesta definició d'aquest honor que hem comentat així al principi del programa.
La veritat que abans se donava molta importància, no?, al tema de decidir el sí sí i el no no, que avui en dia això és complicat, no?
Clar, efectivament, i de la mateixa forma, com també estava en una societat catòlica que donava moltíssima importància a la religió, el jurament, òbviament, també era un d'aquests actes que les persones se prenien molt en sèrio, és a dir, el valor de la paraula a poc a poc l'hem anat, infravalorant a mesura que ens hem aïllat també d'aquests principis tradicionals que era el que marcava, perquè ja ho hem comentat, si una persona feia un acte deshonrós en la seva família i passaven 5 generacions, això sí quedava escrit en un procés d'inquisició, per exemple, afectava el llinatge per a persones que intentaren a lo millor ocupar un càrrec important en el seu poble, és a dir, imaginem-nos la pressió que això comportava, és a dir, era una forma a la vegada, una ferramenta molt útil per a que la població estiguera, anem a dir, controlada aquesta conducta, i d'aquesta manera, òbviament, la paraula s'inseria com un altre d'aquests elements essencials. És a dir, no era cap ximpleria el que una persona sapiguera ben bé i fora conscient del que dia quan actuava o prenia una decisió públicament davant de més persones.
La veritat que ojalà tinguérem avui en dia eixe pacte de dir que si dic que sí a una cosa la faig i si dic que no a una cosa, si te dono la mà, és així. Jo crec que avui en dia això seria pràcticament impossible.
Sí, és trist i a mi també moltes vegades em dona pena quan veus eixa, la degradació de molts conceptes que a vegades ho veiem en les pel·lícules, que ens pensem que són un mite, però que han sigut una realitat, però clar, mos costa d'acceptar-los o de creure que han sigut així, perquè com s'ha desvirtuat tant, com ens hem allunyat tant d'eixa forma de comportar-nos, que finalment, com dic, ens sembla com algo de ciència-ficció, però no era tan estrany. Encara en les pel·lícules, en algunes novel·les, se reflectís eixa galanteria, la importància d'eixa paraula, i de la història s'aprenen moltes coses i aquest és un exemple més de com hem anat canviant. No vaig a dir en aquest sentit evolucionar, perquè això seria involucionant des del punt de vista de lo que és el tracte social, perquè n'hi ha que tindre en compte que, com comentàvem, això servia per a que tota aquesta població entenguera la importància de lo que és el comportament i els hàbits que des del punt de vista ètic sempre tenien que tindre en la gent del nostre voltant, i que també entronca en aquesta mentalitat del catolicisme, de la religió, de les paraules, de lo que és el missatge, de l'ajuda al pròxim. És a dir, al final tot està associat, però perquè ve d'una cultura que, com comentàvem abans, ja té, vamos, varios milers d'anys, i que ens associa dins d'aquest concepte de lo que és l'Europa actual, però que, òbviament, com sabem, doncs s'ha anat modificant-se.
Pues David, de veritat, moltes gràcies per portar-nos aquests temes tan interessants i temes que realment, si avui en dia donarem aquesta vista atrás a la història i el que ens conta la història, no? Perquè és important saber el que ens conta la història per aprendre, no? Jo crec que faríem que esta societat d'avui en dia siguera molt millor, no?
Completament d'acord, així és, Cristian, tota la raó.
Pues no res, David, ens veiem la pròxima setmana en un programa més de Ser Història. Moltes gràcies.
Clar que sí, gràcies. Vinga, Cristian.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.